Des que et menges l'esmorzar fins a l'hora del dinar, et fem companyia al matí a Ràdio Sabadell.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz, but I'll let you in on a secret.
Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Bon dia, Raquel, com estàs?
Molt bé, a punt per la castanyada
ja? A punt els panellets, la mistela, la visita al cementiri, tot ben tradicional.
Molt bé.
I abans de tot, tenim avui una persona també sempre, com sempre, molt especial, una persona enamorada de la paraula, una persona que amb les paraules és capaç de buscar déus en llocs molt especials i, a més, una persona que entre tu i jo sempre hi posa el nosaltres, una persona generosa.
Que això és molt important,
És molt important, jo crec.
I, a més, una persona que està relacionada amb moltes arts diferents, amb la poesia, també amb la novel·la, també amb la música, fins i tot amb l'educació. Joan Calsina, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, moltes gràcies, Raquel, i moltes gràcies, Josep, per aquesta presentació tan generosa.
Home, enamorat de les paraules, eh?
Que mínim, que mínim, que mínim. És que és un plaer tenir una persona, això és enamorat, de les humanitats, no?
De les humanitats en general, potser es podria englobar d'aquesta manera.
Sí, certament. Però comencem pel començament, com diu sempre la Raquel, no? Sempre hem d'anar...
Per l'inici, on vas néixer?
Home, jo vaig néixer a Sabadell, de fet sóc una persona que he viscut pràcticament tota la meva vida aquí i sempre doncs vinculat, més o menys, amb aquesta ciutat.
Taulí?
El Taulí, i tant, certament. Sí, sí.
I quants? Quants sou?
A casa meva som només dos germans, tinc una germana petita que es diu Anna, que a més, doncs, no sé si per casualitat, doncs també s'ha dedicat sempre a qüestions artístiques, perquè ella és ballarina, de molt petita li va sortir ja aquesta vocació i s'hi ha dedicat professionalment durant molts anys, però ella, en el seu cas, ha viscut molts anys fora, perquè ella viu a Brussel·les, crec que ja fa ben bé 10 anys, més o menys.
En parlarem més endavant. I tu te n'encarregaves d'ella o no, petit?
Home, sí, m'ajuda del possible, portem 3 anys i mig, però bé, sí, hem tingut sempre una relació realment molt estreta i molt bona amb la meva germana, sí.
Cole, quin cole?
L'escola que anava és a l'Escola Catalunya. Era l'Escola Catalunya, després Elies del Vallès, que estan tocant. Jo en aquell moment amb els meus pares vivíem com es deia abans, a la Riereta, que ara sempre és la Ronda Ponent, no?
Però sí,
que,
exacte.
Que llavors,
era la Riereta. El meu avi també havia viscut en una casa anglesa allà, doncs, antiga, i una mica la vida que fèiem era en aquella... I els records que tinc de l'escola són records positius. Jo crec que era una escola en aquell moment molt agradable, amb un bon ambient, tot i que, i això és una cosa que abans comentàvem, que jo he reflexionat a l'hora d'una petita biografia que vaig escriure en un moment donat, jo a l'escola sempre m'havia sentit una mica estrany, en certa manera, però bueno, no sé si ara tampoc això ve
molt
al cap.
Sí, no, i tant, sí.
És una qüestió que sempre m'ha interessat molt, l'educació. Jo m'he dedicat molts anys a fer classes de música, a fer classes de guitarra, concretament, que és l'instrument que conec.
També apassionat de la música,
sí.
El que dèiem,
Sí.
Quasi aquí com un...
Sí, tot i que, Pep, com et deia abans, jo em considero sobretot una persona vinculada a les lletres. La música és veritat que m'ha apassionat, que m'hi he dedicat molt, però crec que no és ben bé allò que hi tinc més afinitat, per dir-ho així, o més talent, diguéssim, com pot ser amb altres aspectes, no? Com són les humanitats.
I records, per exemple, quan anaves a escola, quan et portaven a escola, recordes això, el pas per algun carrer, algunes persones...
Sí, jo passava molt per, diguéssim, pel barri d'allà darrere de l'escola, em sortirà la paraula...
Allà darrere el tenis, no?
Sí, però per aquella zona d'allà...
Hostafrancs, no?
Hostafrancs.
Els barris de Sabadell...
I recordo sobretot això, un bon ambient i un ambient agradable a l'escola. Però jo sempre he sigut una persona bastant, no sé si la paraula és individualista o una mica reservada, sempre m'ha agradat anar molt a la meva, i sempre de petit ja era un nen que, doncs, que m'agradava sobretot fer llegir, m'agradava jugar als meus jocs, no? I tot i que sempre vaig trobar un ambient molt agradable i molt, molt propici a l'escola, i a més estic content perquè els meus pares sempre m'havien inculcat molt aquesta necessitat de, potser també per la meva manera de ser més introvertida, no? De ser una mica més sociable i d'obrir-se una mica més a la gent.
Perquè de quin mes ets?
De l'octubre. Soc balança.
Balança. Home, això és
jo
un equilibri, no? Un equilibri, no? Segons diuen
sí.
Els...
Bueno, un equilibri entre la pròpia interioritat i el món social, no? Podríem dir-ho en aquest sentit, no?
Una persona justa, no? Mm. Una persona que sí. Al final sempre deixa portar pel seny i per la rauxa, no? Per les dues, una miqueta les dues coses.
I escolta un moment aquesta cançó i ara seguim conversant.
Your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me.
L'inconfusible veu de Leonard Cohen, que em fa pena, eh? Fins i tot trepitja ara que canta, però digue'ns, per què has triat aquesta cançó?
Home, jo primer de tot haig de dir que jo m'emociono sentint aquesta cançó, em sembla una cançó meravellosa. No sé si teniu present també un videoclip que havia fet Pep, potser tu el recordes, que surten una gent gran, i és aquest missatge del procés vital, de la vida, de poder compartir fins al final la teva vida amb algú, no? Jo crec que és un missatge molt maco que personalment m'agradaria molt poder arribar a assolir alguna vegada, no? I m'emociona molt. Però responent a la teva pregunta, l'he triat perquè també em recorda molt a la meva infantesa i als meus pares. Com el Pep sap molt bé, els meus pares doncs, eren persones molt lligades al moviment, per dir-ho així, en uns termes més concrets, en el moviment contracultural de l'època, en el que s'ha dit els moviments hippies... que també penso, Pep, no sé què opinaràs tu, però que és una cosa que està molt denostada, sembla, avui dia, no? Que està com una mica menys tinguda. Jo crec que ha tingut una influència cultural molt important tot el moviment hippie dels anys 60 i 70, no?
Sí, però has de parlar tu.
Bé, perdó, d'acord.
Sí,
com a historiador, no... suposo que t'ha fet la pregunta com a historiador.
Bueno. No fugeixo. Sí, realment eren uns temps on ens plantejàvem una miqueta anar en contra de tot, però també es buscava una alternativa, una alternativa amb la música, amb la manera de viure, amb les relacions. Esclar, estàvem en una nit fosca, no? I llavors, i el fet, per exemple, i no m'allargo, solament el fet de marxar de casa i anar a viure plegats un grup de gent i estar fins a les tantes tocant música...
Eren en contra de tot,
d'una
manera
però creant.
Constructiva.
Ah, exacte, construint, fent coses, viatjant, aprenent, fent coses.
I aquesta una mica, jo crec que és un ambient que jo vaig viure de petit i que estic molt, molt, molt agraït d'haver-ne pogut gaudir.
Mm-hmm. Grans pares.
Bueno, per mi sí, però clar...
Suposo que això t'ha condicionat molt, no?, a l'hora de doncs, alimentar la teva curiositat innata, perquè has estudiat moltíssimes coses. Fes un repàs, perquè Déu-n'hi-do, no?, el teu currículum.
Bueno, i d'aquí després a l'institut, clar...
Sí, però...
Però bueno,
a veure,
i després, digues la uni, va.
A veure, jo sempre m'han interessat molt moltes coses. Mm-hmm. Això. Jo a casa, de petit, vaig viure un ambient sobretot de molta llibertat, de molta curiositat, de molt valor per la natura, per les arts, una sèrie de valors que jo no estic... Per la llibertat, i crec que ja de molt petit se'm va inculcar la necessitat de tenir un criteri, de poder escollir una mica per mi mateix. No van ser uns pares que m'imposessin unes idees.
Això és molt important.
M'estic emocionant, jo, perquè, esclar, estic veient l'imatge del teu pare amb la guitarra, estic veient a ta mare, tota de negre, amb aquell cabell llarg.
Sí.
Fantàstic.
Sí, no, molt... Jo, en aquest sentit, estic... És molt important, els pares et marquen molt, molt. Són una cosa molt important. I en aquest sentit em sento molt afortunat. I en aquest sentit, això que dèiem, que sempre he tingut interès per un ventall de coses molt ampli. Jo es podria englobar en aquest concepte de les
Humanitats,
de les humanitats.
No? De fet, ets graduat en
Soc graduat en humanitats. Jo també vaig triar aquesta carrera precisament perquè no sabia exactament per quina branca definir-me. A casa meva sempre hi ha hagut munts de llibres per tot arreu, a les prestatgeries, al terra, al lavabo, a
poesia, llibres, dibuixos,
clar,
coses...
Jo dic que les lectures que més m'han marcat a la vida, curiosament, són llibres que he trobat per casualitat per casa. El Llop Estepari del Hermann Hesse, la poesia completa del Joan Salvat Papasseit, són coses al costat de llibres de matemàtiques i de química, si tu vols, que no són coses que jo hagi estudiat, no? Però tot això hi era a casa, i clar...
L'entourage, no? Clar, aquest entourage...
Clar, això et marca, necessàriament.
I la guitarra, no? La guitarra
I
del
la
pare.
Guitarra, clar, jo vaig començar a tocar perquè ell tocava la guitarra, em va ensenyar alguns rudiments... llavors jo...
També has tingut algun mestre especial?
Sí, he tingut mestres molt especials. Jo potser...
Recordes algun? De... Sí.
Home,
sí, o de
no sé si estem pensant el mateix, sí, però pensant, jo em refereixo al Rafael Cañizares, que és el...
Rafael Cañizares
és... un dels personatges i artistes més interessants que he pogut conèixer personalment. Mm. Un grandíssim guitarrista i una persona molt interessant com a persona.
Com a persona, gran persona. Mm. Mm-hmm.
I de professors, de petit, recordes a algun o alguna especialment?
Sí, recordo un de fet, quan vaig publicar la meva primera novel·la, vaig contactar amb aquesta persona perquè ella m'havia animat molt amb la qüestió de l'escriptura i és una senyora que es diu Anna Piqué, que donava classes a l'escola a Catalunya, després a l'IES del Vallès també, a la secundària. I sí, els professors també marquen. Perquè...
Marquen moltíssim. Doncs escolta, que tenim un missatge per tu de l'Anna Piqué.
De veritat?
De veritat.
Hola, Joan, sóc l'Anna Piqué. Mestra teva a primària i després a secundària. Per tots aquells anys són molts els records que guardo de tu com a alumna i com a persona. Però el temps de la ràdio és breu i haig de sintetitzar. Les primeres imatges que tinc teves són les d'un nen tranquil, de mirada franca, extremadament observador i molt receptiu. T'agradava aprendre i especialment llegir, i això fomentava la teva imaginació. Recordes quan us llegia a classe, en el moment que menys esperàveu el llibre secret? Gaudies com ningú escoltant les aventures del Bulevà detectiu del Josep Maria Folch i Torres.
Ho recordes? Recordes? Ostres. Ara quan ha dit això del llibre secret m'ha encantat, eh? Bueno, us ho vaig de reconèixer.
Raquel m'ha deixat glaçat, ara estic al·lucinant.
Aquest és l'objectiu de l'alegria de viure.
Això és l'alegria, això és el...
Impressionant.
Això és la feina del Pau Durant, també, el nostre productor.
Impressionant, sí, estic al·lucinant.
A més, s'ha quadrat, eh? Ho he introduït.
Home,
això
és que certament és...
Molt ben portat, també.
Era la professora realment de petit que més recordo i que tinc molta estima, a més, i un record molt bonic d'ella.
I amb aquests llibres secrets, no?, que deixava aquest moment.
Ah, això era molt bonic.
Clar,
perquè...
Això sí que és fomentar Raquel, el plaer per la lectura.
Jo ara treballo des de... He començat fa molt poc, treballar en un institut, i hi ha una sèrie de lectures obligatòries a l'institut, que han de llegir per nassos, no?
I tu els hi poses.
Quan tu obligues a un nen a llegir, és complicat.
I més avui dia, en un món tan audiovisual.
Quan llegir es converteix en un premi. El llibre secret sempre era una cosa que sortia, exacte, era un joc que sortia quan havíem tingut un bon comportament, la classe havia anat bé, quan realment la cosa podia funcionar, doncs, clar, llavors la lectura és una cosa fantàstica.
I espera't, perquè també et recorda de més crescut.
Ja d'adolescent, tot i que treballaves molt bé en la resta d'assignatures, el teu interès és decantar per la llengua i la literatura. Justament l'assignatura que feies amb mi. Tenies imaginació que plasmaves en els teus textos, rics en detalls, descripcions i context. Recordo les teves ganes de saber més i el teu esperit crític per arribar al fons de la qüestió. Condicions bàsiques aquestes que alimentaren la teva capacitat a l'hora d'escriure. Ja de més gran, com no podia ser d'altra manera, et dediques a l'art d'escriure. Has publicat llibres de narrativa i poesia, amb els quals ara gaudeixo jo i molta més gent. En aquests moments ets professor en un institut. En ell estic segura que sabràs transmetre als teus alumnes l'entusiasme per la creativitat mitjançant la llengua i la literatura. Una forta abraçada i fins sempre.
Quines paraules més boniques, una forta abraçada també per l'Anna, no?
I tant.
Gallina piel, això.
No, emocionant, realment, totalment. I que a més parli en aquests termes, doncs, ostres, em fa realment il·lusió i és molt generosa, la veritat.
I ara que estàs fent de profe a l'institut, a un institut a castellà, sí. Veus d'aquelles coses que et va transmetre, per exemple, l'Anna i altres professors?
Home, sobretot per aquesta sensibilitat que demostra l'Anna només amb les paraules que hem sentit, jo crec que aquí queda tot demostrat, no? Que és un interès perquè els nens aprenguin, una il·lusió, una creença que realment allò que s'està fent és important.
Que no sempre és fàcil.
Jo sempre, ja et dic, fa relativament poc que em dedico a ensenyar en un institut, he ensenyat abans a la universitat, he fet moltes classes de música. Realment hi ha d'haver aquesta, penso que hi ha d'haver aquesta passió, aquesta il·lusió per ensenyar i considerar que allò que estàs fent és important.
I escolta, que t'hem de felicitar, perquè divendres vas llegir la teva tesi doctoral. Explica'ns de què tracta i felicitats, que suposo que el senyor viatge
doctor
ha estat llarg.
Bé, home, a veure, jo...
Ens has de convidar un cafè, eh?
Ah, bueno, sí, home, sí.
Et
faltaria, home. I tant, no, ha sigut un procés molt interessant. Clar, hem saltat una mica aquí d'uns quants anys endavant, però sí, ha sigut un procés molt interessant. Jo ara que he acabat, abans de res dir que és una tesi que parla sobre poesia, parla sobre el que per mi jo considero que és el poeta català viu més important i més notable que hi ha ara mateix, que és en Pere Rovira.
Cinc cèntims, ens fa cinc cèntims,
és un
molt,
poeta,
molt greu.
És un poeta que fa una escriptura realista, una escriptura lligada a la seva vida quotidiana, fins i tot, però que sempre en els seus poemes hi ha aquesta voluntat, aquesta intenció de transcendència, de reflexió, de pensar sobre les situacions, les dificultats que inevitablement la vida ens sotmet. No?
Ara ets un expert, ara ens podries estar hores
parlant. Sí. Però bueno, jo recomano que si no heu llegit aquest autor, és un autor fantàstic. I jo, ara que he acabat la tesi doctoral, puc confessar ja obertament que, de fet, la meva intenció... Jo volia doctorar-me, naturalment. Tenir el títol sempre és una cosa que està bé. Però jo, si vaig triar de fer l'obra sobre aquest poeta concret i fer la tesi doctoral, ja ho puc dir, era perquè volia aprendre a escriure millor. Jo pensava que estudiar un autor com en Pere Rovira amb la profunditat i el rigor que exigeix una tesi doctoral era per mi una eina, era per mi una arma per armar-me, per poder escriure, per poder aprendre i per poder aprofundir la meva manera d'escriure, i crec que modestament que en part, si més no, ho he aconseguit.
Jo penso
perquè per escriure bé s'ha de llegir molt.
Naturalment, això és com tot, però evidentment només amb una part de talent personal no en tens prou. T'ha d'agradar llegir, no? És una manera de ser. També hi ha una part innata.
Hi ha un talent,
tot.
Però llavors sí, hi ha d'haver el treball, l'esforç...
Com és lògic, evidentment, hi ha d'haver un treball, però bueno, clar, si ja estàs predisposat i de petit ja has mantingut una relació estreta...
De petit ja escrivies coses.
Ja ho deia la professora, que ja recordava fins i tot, no? El seu llenguatge.
Jo abans de saber què llegir, ja em mirava el Tintín i els deia als meus pares, explica, per saber què posava allà, no? Perquè volia entendre, i si saltaven una bafarada m'enfadava, escolta'm, que això no m'has explicat de què va.
I en això d'escriure't, en quin moment et vas plantejar a començar de debò, no? A escriure la teva primera novel·la, que era La ciutat de Déu.
Que de fet em sembla que la vaig
guanyar,
presentar,
no? Una beca,
i vaig guanyar una mena de premi, i després crec que vaig venir-la a presentar aquí.
Sí,
de fet, jo seriosament, escriure amb una voluntat, diguéssim, més o menys professional, m'he dedicat relativament gran, a partir dels 25-28 anys. Abans havia fet la carrera d'Humanitats, sempre he continuat llegint, sempre he estat escrivint coses de caràcter potser més amateur, però sobretot va coincidir amb el fet de distanciar-me una mica de l'ensenyament musical. Va haver un moment que a mi el fet d'estudiar 4 o 5 hores de guitarra cada dia em va acabar consumint una mica.
Clar.
I notava, a més, que jo puc estar 4 o 5 hores escrivint al dia, però sé que estic fent una cosa que per mi és important. En canvi, amb la guitarra vaig començar a tenir dubtes. I en aquest sentit, doncs vaig, per mi va ser una bona manera reprendre l'escriptura d'una manera més seriosa, i vaig descobrir que realment això era el que volia fer. Realment em sento molt bé molt millor amb aquesta activitat literària que no pas amb la música. Penso que és una cosa que per mi funciona.
I amb les paraules transmets també aquests sentiments, aquesta visió teva, aquesta...
I a més és una activitat absolutament creativa, que de vegades també la música i aquest component de repetició tan marcat de l'assaig, que de vegades també és una mica fatigós, no?
Però havies ensenyat música, també.
Oi tant, durant molts anys m'he dedicat a ensenyar música. En realitat, fins fa poc que he deixat completament les classes, però sí, durant molts anys m'hi havia dedicat. Però no me'n penedeixo, estic content d'haver fet aquest canvi. A partir, doncs, això, als 25-28 anys m'ho vaig començar a prendre seriosament i, a més, he tingut la sort, doncs, que les coses m'han anat prou bé. He publicat aquesta novel·la, he publicat un recull de poemes que vaig guanyar el Premi Martí Pol.
Que ens n'has de llegir un, també.
Vinga, va.
Bueno,
de la novel·la o un poema, el que vulguis.
Que és el que comentàvem,
eh? Però ja que tenim la sort, home, no?, de tenir-ho, això.
Però jo, Raquel, si no t'importa, crec que posats a fer, ja que som aquí en una ocasió especial i jo em sento gust, llegir un poema inèdit, no?, millor que un del llibre.
Vinga, home, això és un regal.
I a més, no sé si després ho voldreu comentar, però com que he sigut pare... Doncs vaig fer una sèrie de... Gràcies. I vaig fer una sèrie de poemes relacionats amb la meva paternitat. I si us sembla bé, llegiré un sonet que parla d'això.
Vinga, espera't un moment, que la Rocío ens posi una música també per acompanyar quan vulguis.
Puc començar? Gràcies.
Endavant.
Diu així. Potser també a vosaltres us va atrapar el vertigen d'haver de ser la seva veu, d'haver de dir per ell, d'anar des de l'origen acompanyant-lo a tot arreu. Potser també a vosaltres us va aclaparar el pes massa feixuc de la incertesa, de no saber si tot és just ple de grandesa o si el món va cap al no-res. Com puc saber si un dia, potser d'aquí molts anys, assolirà també els guanys del record, del silenci, de l'amistat, potser? Pare, mare, com puc saber si en la partida que comença el meu fill també creurà que val la pena, que sols és llum la vida?
Preciós. Gràcies, eh?
Gràcies.
Ostres, i t'entenc, aquest vertigen com a mare.
De fet aquest poema el vaig escriure quan la meva dona estava embarassada i aquesta sensació de pensar, doncs, si seràs capaç de complir les teves funcions paternals. La Núria, la meva companya.
I a França, no?
I a França. A França és una sèrie de sonets que vaig començar a escriure quan jo era a Rennes, però a Rennes, a la Bretanya, però concretament a Passé, que era un poble que està enganxat a Rennes i que, bueno, per mi jo tinc un record meravellós, va ser una experiència formidable. És un petit... La vida, doncs, en un petit poble, a la França rural, tocant el bosc, a la Bretanya, sortint a passejar, la Núria embarassada, amb aquesta il·lusió, no?, que segur que tots els que hem sigut pares, doncs
evidentment és un moment màgic, totalment.
Home, doncs sí.
Transformador.
És una experiència molt forta. Molt. Sobretot aquesta expectativa que tens, no?, aquesta il·lusió per saber què és el que s'esdevindrà, no?
I per allà a França flanejant, no?, flanet.
Exacte, per allà passejant,
gaudint.
Treballant a la universitat, que també va ser una experiència molt bonica.
Que va estar de lector. Vas estar de lector...
Sí, en realitat era maître de langue, li diuen.
Avui se sa, eh?
Però sí, era lector.
Doncs sí. Escolta, perquè tenim algú que també ha volgut recordar, doncs, estava Sant Teva
de poesia, de llibres...
Ostres, aquestes sorpreses jo no me les esperava, tu.
Doncs escolta la Cecilia Picón.
Me gustaría contar sobre la noche, va a ser 2 años, en que Joan Calcina vino un sábado al librerío, un sábado de velas, de poesía, a presentar su libro, Entre tú y yo y nosotras, ganador del 22º premio de poesía Miquel Martí Pol. Y ese premio, ese libro, lo presentó con, bueno, una destacada también figura de la crítica, un escritor, el escritor Pere Ballart, que además había sido miembro del jurado en el que fue premiado su libro.
Com et sents a l'escoltar la Cecília? Una abraçada també per ella.
També, i una abraçada per ella, que a més és una persona que respecto molt perquè està fent una tasca per la literatura aquí a Sabadell, que és molt important.
Molt important.
I cal posar-la de relleu, cal subratllar-ho, aquest fet. I bé, respecte al que ella comentava, doncs, bueno, esmentat el professor en Pere Ballart.
Exacte.
Jo per mi, dins del món literari, les dues persones que més m'han marcat són en Pere Rovira, que ja has esmentat d'una banda, i de l'altra banda en Pere Ballart, que a mi em sembla una persona d'una ment, d'una lucidesa extraordinària, una persona amb una intel·ligència privilegiada i sobretot una bona persona. Una persona amb sensibilitat i,
que és important, eh?
I sobretot això. I realment ha sigut una persona que bé, ha sigut el meu director de tesi i de la qual he pres moltes coses, tant literàries com de la vida.
Doncs a la Cecília també li van quedar gravades unes paraules, sentibles.
De esa noche, además de la poesía que se leyó, la poesía que esa noche transcurrió entre los que disfrutamos de una velada así tan cálida, pues recuerdo las palabras, ¿no? Las palabras de Pere Ballart, que decía que Joan Calcina sabe jugar con las palabras, sabe girarlas, sabe darles vuelta, y que tiene ese equilibrio entre el tener cosas para decir y saber cómo decirlas. Y sobre todo con una palabra inmensa, que es la palabra respeto. Y ese respeto es hacia el lector, hacia la forma, hacia el género, y bueno, que todo eso se conjuga, se concentra en un libro de poemas como el que esa noche nos presentó Joan. Que decirles que lo leáis y que lo disfruten como lo disfrutamos nosotros esa noche de diciembre, próxima a la Navidad, en el Librerío de la Plata.
Que bonic, eh?
Bé, no sé què comentar, perquè ho ha dit tot i molt bé, més a més. Vull dir que...
Jo estic emocionat, eh? Com parla, eh?
Bueno,
a més, parlar tant amb aquesta...
La Cecília és una enamorada
música
de les paraules, també.
M'ha convençut i tot, sí. que era veritat, que realment...
Doncs ho creurem, no?
Sí.
A més, això, jouer, no?, que en francès té aquesta... que és difícil de traduir, no? Jugar amb les paraules de jouer, no?
Sí.
Igual que amb l'actor...
Sí, però bueno, jo també penso que, i és molt bonic que la Cecília doncs faci esment d'això, no? Que jo penso que aquesta paraula és molt bonica, aquest
és
respecte. Sabem que la literatura doncs és una construcció formal, evidentment no és la vida real, hi ha una part de formalització de les paraules, però la poesia és un gènere que personalment, a la meva opció, a la meva manera de veure les coses, m'agrada que es percebi que hi ha una persona al darrere, que hi ha una persona que d'una manera més o menys literària, més o menys ficció, et vol transmetre alguna cosa, que ets una persona que parles cap a una altra persona, no d'una manera freda, sinó d'una manera honesta i propera.
Ens han d'apuntar a les seves classes, eh?
Sí, totalment, eh? Hem de venir.
Hem de fer una aula d'extensió a l'institut.
Això mateix.
Home, faig un taller de poesia aquí a la Vapor Badia.
Quan?
Crec que comencem, ja crec que s'han fet les matrícules, diguéssim, i crec que comencem, no sé si el 17 de novembre, l'última setmana de novembre. I més em fa il·lusió perquè penso que pot ser interessant, parlarem de grans llibres de la poesia catalana contemporània, de poesia, i no sé si encara estan obertes les inscripcions, però
la gent pot buscar també, nosaltres també, eh, Josep?
I tant que sí.
I, escolta, ara mateix estàs escrivint més poesia o estàs més centrat en alguna novel·la? A veure, què ens
bé,
pots explicar?
Ara,
totes dues coses.
Jo ara d'entrada tinc diverses novetats, abans li comentava al Pep que trauré, ja tinc confirmat que la tesi doctoral sortirà en forma de llibre, o... Bé, no sé si es pot dir, però bé, ja ho he dit, per tant...
Molta merda.
En tot cas, sembla ser que un editorial important...
No ho diem, però sembla ser que
segurament sortirà de cara al 2021, la tesi doctoral, que portarà el títol del Bell Joc de Viure, i serà, per tant, un nou llibre que...
El Bell Joc de Viure, que és...
I després, ara mateix estic molt centrat escrivint una nova novel·la, que em van fer un encàrrec l'editorial Columna, que és l'editorial amb què vaig publicar l'anterior novel·la, I em sembla que el Pep ja ho sap molt bé, no?
Jo escolto.
Que és una novel·la ambientada a la Guerra Civil. És una novel·la molt, molt, molt centrada en la idea de la memòria, de la perdurabilitat de la memòria.
Se n'ha escrit molt, de la Guerra Civil.
Sí,
què és el que portaràs de diferent?
M'agrada molt aquesta
pregunta.
Aquesta pregunta que em fa Raquel.
Perquè
precisament això és una cosa molt important i m'ho he plantejat molt. Però fixa't una cosa, Raquel. La Guerra Civil és gairebé un tòpic de la nostra cultura, de la nostra literatura. És gairebé un lloc comú, que no s'ha escrit molt sobre l'amor, sobre la mort, sobre el pas del temps. Són coses que són, perquè ja són gairebé tòpics de la nostra tradició cultural. La Guerra Civil per nosaltres és gairebé ja un lloc comú en el qual es pot parlar pràcticament de qualsevol cosa. De qualsevol cosa. D'altra banda, i si em permeteu, hi ha una qüestió que a mi també m'interessa molt, i és que si fixem, la gent que va viure la Guerra Civil, avui, l'any 2019, pràcticament estan a punt de desaparèixer.
Totalment.
Pràcticament.
Testimonis orals brutals.
Persones que nosaltres vam conèixer, vam estimar, vam compartir
avis,
moments.
Avis, pares.
Jo, el meu avi mateix, va participar a la Quinta del Biberó, va anar a lluitar amb 17 anys. Jo necessitava, no sé, d'alguna manera recuperar literàriament aquesta qüestió, ara que encara hi ha aquesta petita continuïtat, o diguem, no continuïtat, però aquesta petita encara connexió vital amb aquella època. I bé, aquesta és la feina que estic ara immers i està sent realment una feina molt interessant, molt bonica. Estic molt content a veure com evoluciona. No?
Quasi res, sí, una visió amb sentiment, no?, de la guerra.
Sí.
Sentiment, no?, aquesta cosa, aquesta memòria que no és solament històrica, sinó que ha de ser... Hi ha altres tipus de memòria, també.
A veure, d'entrada una novel·la ha de ser una novel·la.
També,
per tant, jo penso que sempre deia, quan estava presentant la Ciutat de Déu, que s'ha d'intentar aprendre el màxim possible amb això, amb respecte, com deia la Cecília, per la història, per la realitat, pels fets, però a la vegada oblidant-se'n després i recordant que tu has d'explicar una història, has d'explicar un relat. Bé, això seria una idea. Però llavors, d'altra banda, m'interessa també la història humana, la memòria, intentar entendre com van viure aquell moment, com era la gent, quin llegat ens han deixat aquestes persones. Això m'interessa molt.
Ens ho comentava el Plàcid, també te'n recordes,
sí,
que ell deia que ha viscut
memòria.
Tantes guerres que tu has de ser conscient de la guerra, però per explicar aquestes històries t'has d'allunyar de la guerra.
Prendre aquesta perspectiva, no? La distància és important.
Exacte.
Igual que el metge, etcètera, has de prendre una...
Fem una aturada musical i continuem conversant, que ens queden poc més de 10 minuts. Aquesta guitarra que també ens deixa sense paraules.
Home, clar, en Toti Soler, no? Es pot dir, jo penso que és, per mi és el guitarrista, doncs, català d'avui dia més interessant, més sensible, i a mi m'agrada moltíssim. Jo fins i tot els últims anys, doncs, he tret alguns temes seus, els he tocat, els he interpretat, bé... Jo crec que destacaria d'ell també una mica una cosa que abans ha dit la Cecília, no? Que es tracta de tenir coses a dir i saber-les dir. crec, no sé què us semblarà a vosaltres, però que de vegades avui dia és difícil trobar, no?, aquestes dues qualitats, no? Algú com ell, com en Toti Soler, que té aquesta sensibilitat i a la vegada té les eines per transmetre-les. De vegades sento guitarristes molt virtuosos, amb una tècnica impressionant, però que no tenen aquesta
paraula, aquesta essència, la paraula, no?, musical. Que a vegades és el que t'arriba, no?
Tenir quelcom a dir, no? Perquè la tècnica per si sola és buida, no?
És buida.
Recordo, ara que has dit això, un disc dels primers, sinó el primer, que es titulava Amb tot l'enyor del demà,
del Papasseig?
No, del Toti Soler.
És un poema de Papasseig, això, de Joan Salvat Papasseig.
Exacte.
Tot l'enyor de demà.
Tot l'enyor de demà, exacte. I tenia aquest títol el disc. Uh-huh. Però és això que dius, no?, que tenir aquesta ànima, no?, tenir aquestes coses. És que a vegades la qüestió amb moltes coses, i no concretarem, és tenir quelcom a dir, no?, perquè a vegades... No sabem què dir, no? Ens quedem...
Sí.
I amb la tècnica sola és tot molt...
Sí.
Buit,
clar. I ell és un gran guitarrista, i a més les seves composicions són meravelloses, tenen una màgia extraordinària.
I també volíem que ens expliquessis, Joan, perquè aquesta és la secció, l'alegria de viure, no? Quines són aquelles coses que et fan recuperar, aquell somriure, no?, en els moments difícils, complicats, que sempre hi ha a la vida.
Que tu això ho sabràs molt bé, ser la joie de vivre.
La joie de vivre. A veure, hi ha... Mira, ara m'agafes una mica desprevingut, però et diré dues coses, mira.
Vinga, va.
Una cosa potser, una resposta potser molt òbvia o poc original, que una de les meves alegries de viure avui dia, crec que no pot ser d'altra manera, és el meu fill. I la meva dona, el meu fill, la meva família, per mi està sent una experiència, aquesta experiència de la paternitat, que bueno, és ben bé aquesta joie, no?, aquesta alegria. Potser una segona qüestió que diria, i que potser no és tan previsible, seria la memòria, també. A mi els records, el pensar com he arribat fins on he arribat, les persones que potser tenia al voltant i que han desaparegut, que d'alguna manera penso que estan en mi, que han perviscut en el meu caràcter, en els aprenentatges que jo he rebut, que m'han marcat d'alguna manera i que m'han fet qui sóc avui, potser m'ho punt nostàlgic, però és també la meva alegria.
Però molt poètic,
el futur,
també.
No?
Bueno. Veritat?
Sí, és totes aquestes arrels, és tot aquest passat, totes aquestes coses que...
Però per això és important, perquè ara quan deies la memòria, no?, és important com vius per tenir aquests records de
clar,
vida, no?
Clar, i al final, de vegades ens obsessionem molt amb el present, però el present, evidentment, és el que tenim, el passat ja ha passat, eh? Veure, el passat no, res no recuperarà el passat, però aquest present és conseqüència d'alguna cosa. I no en termes socials o històrics, em refereixo a termes personals. Mm-hmm. Nosaltres som el que som per tot el que hem estat durant la nostra vida. Quan érem petits, quan érem adolescents, cada fet que s'ha anat esdevenint...
Mm-hmm. Cada elecció, allà, no?,
cada elecció que hem triat ens ha fet qui som avui.
Totalment.
Jo estic content d'haver arribat fins aquí, si més no.
No, i a més és curiós perquè tot això que dius, esclar, fa que es puguin compartir, no sigui tant una qüestió generacional, sinó que, no, que és una qüestió de memòria, de sentiments, de transversalitat, no? Mm-hmm. Perquè, per exemple, aquestes músiques que has triat també ens diuen molt a nosaltres i som diferents edats, diferents generacions. En canvi, hi ha una cosa que aquest sentiment, no?, aquesta poesia...
Clar, però no sé fins a quin punt les avinences amb les persones depenen tant de la qüestió generacional. No,
no, evident, jo penso que no.
Jo, per exemple, tornant a esmentar el poeta, el Pere Rovira, és una persona que ara té 72 anys, si no m'equivoco, jo he fet una amistat meravellosa amb ell, és una persona que té gairebé 40 anys més que jo. De vegades no és tant la qüestió d'edat, sinó realment del... Jo m'avinc més amb tu, Pep, que de vegades amb persones que són de la meva edat o més joves. No és una qüestió... Jo relativitzo una mica aquest tema generacional.
Sí, nosaltres també, però que a vegades, esclar, l'entourage, el món que ens envolta, la realitat, clar, doncs va cap a una altra banda. Clar. Està tot molt compartimentat per edats, per sexes...
Ens encanta
molt...
posar etiquetes, no?
Exacte.
És veritat, això. Això tens tota la raó. Això és veritat.
I en canvi, per mi, aquest viatge que estem fent, que ens està passant volant, doncs hi ha una sèrie de músiques i de coses que tu estàs explicant Que, esclar, jo les estic vivint, no sé si tu, Raquel, també, jo penso totalment, que també...
I jo crec que molts dels nostres oients, perquè connecten amb l'essència, no? També.
Clar. Però, bueno, això és fantàstic, no?
Sí, això és un regal. Això, gairebé les 12 a tocar, i sí, això és un regal avui amb el Joan Calsina. Escolta, se'ns acaba el temps. Ens has de recomanar doncs algun sabadellenc o sabadellenca que vulguis doncs, que passi per aquí, per l'estudi de Ràdio Sabadell.
I jo, potser no és exactament un sabadellenc, perquè en realitat viu a Barcelona, però és una persona que, curiosament, està molt relacionada amb Sabadell, és fins i tot soci del club de futbol i va als partits, i és una persona que sempre
ha tingut
molta connexió.
Si és del centre d'esports, ho fitxem.
I a més és un fantàstic poeta, perdoneu que escombri cap a casa, però és el que jo conec, i és una persona que es diu Miquel Lluís Montaner, que és una persona també molt polifacètica, que ha escrit poesia, ha escrit novel·la, ha escrit diferents gèneres, ha sigut crític musical... i a més és una persona interessant i molt, molt agradable, o sigui que aquesta és la meva recomanació.
Prenem nota.
Prenem nota i el buscarem, el per conèixer la seva alegria de viure. I tenim un últim tema que ens has proposat, digue'ns quin és i per què, doncs, una última cançó que ens havies proposat, digue'ns per què l'has triada i ens acomiadarem amb aquesta cançó.
Bé, jo de fet podria haver triat qualsevol peça de Bach, perquè per mi és un músic... Jo el meu pare tocava cosetes de Bach de petit amb la guitarra, jo sempre he crescut amb aquesta música i em fascina. Penso que de vegades és tan... pot donar tanta alegria de viure com tristesa a la vegada. Penso que és bastant una música bastant singular, per dir-ho així. I en aquest cas concret he triat el concert en la menor, el primer moviment, perquè realment per mi és un motiu d'alegria de viure. Té aquest, un ritme, una alegria, una força que creia que era apropiat pel tema que estàvem tractant, si més no.
Doncs farem que soni ben fort.
Farem que soni ben fort i felicitats, felicitats pels...
perquè és per totes aquestes novetats, novetats, per aquesta tesi, per aquesta novel·la, i moltes perquè gràcies. No deixis mai ni d'escriure, ni també de regalar-nos la teva música.
I moltes gràcies, Pep, Raquel, per haver-me convidat. Ha sigut, de veritat, un plaer.
Un plaer.
M'agraeixo molt. Gràcies.
A tu també. Moltes gràcies. Adéu. Thank you.
Al matí, amb Raquel García.